tu localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recordo quan fa dos dies els polítics estaven comentant allò de... Els polítics que van allà a Europa i de més, els Estats Units deien allò de... No, no passa res, tranquils, que el Silicon Bank ha caigut, però això no... Això no afectarà, això no és una cosa que afecti. Ja avui, en titulars de tota la premsa, sortia la caiguda del Credit Suisse, el banc suís que està demanant ja ajuda pública, precisament per l'efecte contagi d'aquest banc, no? Són apostes arriscades. No, això no, tranquils, que això no ens contaminarà, no passarà absolutament res. Sabeu, quan un polític d'alta categoria diu que no passa res, és quan comencem a preocupar-nos de que passarà alguna cosa. Jo no dic que ara tinguem una crisi, evidentment no serà com la que vam tenir el 2008, que va ser per una qüestió semblant. És una evidència que tampoc cal ser un expert per adonar-te que tot apunta que no serà així, no? Però d'altres qüestions, si recordem el principi de la Covid, i per aquí vull anar avui, deien exactament el mateix. No, això és una grip que està a la Xina, això no... Tenim dos casos, no, tranquils, no passa res. Avui, fa 3 anys... i 2 dies que ens van confinar tots, que ens van paralitzar el país, perquè teníem a sobre un problema de salut pública que passava per davant de tot i de tots. I recordo quan deia, no, això, nada, és una gripe que ve d'un senyor xino que s'ha comit un murciélago. Faig broma amb això, no? Intento de desdramatitzar el tema, però venia de tot això, de zoonosi, de la zoonosi. 3 anys i 2 dies de tot allò. D'un confinament terrorífic, d'un confinament que ens va posar a prova com a societat, d'un confinament que ens va posar a prova com a persones, d'un confinament que va posar a prova la solidaritat, d'un confinament que va posar sobre a prova les administracions, d'un confinament que, si fem un pas enrere i ho mirem des de la perspectiva, és un moment històric en la història de la humanitat. No va passar una cosa així des de la grip del 18. Quines conclusions podem treure de tot això? Després de tots els morts, després de tot el que vam veure a les residències de gent gran, després de tot aquell drama de la sanitat pública supertensionada i lluitant en primera línia de front. Quines conclusions podem veure de tot això? Ho dic, i no és una qüestió segurament agradable de recordar, però hem de recordar aquestes coses, hem de reflexionar d'aquestes coses, hem de veure què va passar, hem de veure com les fake news van fer molt de mal. Recordeu, es va esgotar el paper de vàter als súpers perquè algú va dir que servien per no contagiar-se del Covid. Este és el nivell. Hem de reflexionar davant de tot això, d'un fet històric que hem patit en primera persona i hem deixat molta gent pel camí. I segurament aquell confinament tan criticat va salvar milers de vides. Milers de vides. Estic fent una mica història-ficció, perquè això no ho sabrem realment. Però ho podíem sospitar. Així que avui us convido a la reflexió. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. El temps, m'ho podria estalviar el temps, perquè és que tenim avui un dia assolellat i la qüestió 3/4 del mateix. Vull dir, sí, una situació molt tranquil·la, molt agradable, temperatures agradables pel que toca de l'època, una certa fluctuació de cara al cap de setmana, pujada, baixada, però res. És que no hi ha una qüestió destacable meteorològicament parlant. La notícia seria que plou, però és que no plou. Ni plou, ni plourà. I aquest sí que és un drama. Anem a veure com tenim el temps, la situació, a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem encara algunes incidències a la xarxa viària, tot i que globalment volum de trànsit ara mateix és fluid, però sí que en algunes vies hi ha aturades per incidències, en aquest cas. En el cas de la C-14, per exemple, on hi ha hagut un accident a l'altura de Bassella, s'ha donat pas alternatiu, després s'ha tallat la via i ara es torna a donar pas alternatiu. Hi ha aturades, això sí, puntuals en els dos sentits de la marxa en aquest tram de la C-14. D'altra banda, també per un accident a la C-17 hi ha aturades a la zona de Lliçà d'Amunt, sentit nord, sentit Vic. A causa d'aquest accident hi ha un carril tallat i les obres, que també poden dificultar en alguns casos, en el cas de l'autopista P7, al llarg d'uns 4 quilòmetres ben bons, a la zona de la Pobla de Montornès, en sentit nord, en sentit Barcelona, també obres que afecten a la C14 a Reus, a la C16 a Terrassa, o també la mateixa C17 al tram de Granollers-Parets, en sentit Vic. En aquests casos hi ha aturades en tots aquests casos. Per tant, sobretot, molta prudència quan hi passeu. És tot de moment. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan una dona vol ser mare, o va ser mare, hi ha un munt de classes de suport, un munt de situacions d'ajuda, de mentalització i de més. La paternitat, la maternitat, evidentment, doncs segurament és un dels punts que es busca aquesta equitat, aquesta igualtat, aquest repartiment de càrrega a la criatura, no? A l'hora de criar la criatura, un 50-50%. Bé, hi ha una cosa que no podem fer els homes. Bé, parir, evidentment, això ja ho deixo per evidència, però és que l'altra evidència durant la criança del petit és donar el pit. Aquesta seria l'altra qüestió que tampoc podem fer els homes. Però tota la resta, sí que ho podem fer. Però no tenim classes per nosaltres. No tenim algú que ens digui o que ens orienti o que ens doni un suport per a aquells que puguin tenir aquests dubtes, no? Però això canvia, perquè fer de pares es comença a construir des de l'embaràs, fins i tot abans. Clara Fernández.
Bon dia, José Miguel.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu què tal?
Jo molt bé. Tinc raó en tot això o no?
Sí, a més, aquest tema et toca de prop, em sembla.
Home, soc pare. Ja està criat, té 18 anys, eh? Possiblement el preferia de petit, no ara de 8 anys, però bé, això seria un altre tema.
Potser també necessitaríem un taller, no?
Sí, segurament. Això ja d'adolescència és una qüestió diferent, ja.
Doncs mira, anem amb el que deies abans. Val? És veritat que fer de pares comença molt abans de tenir el nen entre els braços. Des de l'embaràs és just en aquest moment on comencen els primers canvis i també les primeres preguntes. La inquietud sobre quin és el paper de l'home durant l'embaràs, el part, el postpart i la criança en general pot causar una falta de confiança i seguretat entre homes, que no els permet gaudir del tot d'aquest procés i viure la paternitat de manera més present, activa i conscient. Uns aspectes que són clau per crear un bon vincle amb els fills i gaudir d'aquest procés de criança. Però no només es reforça el vincle amb els fills, sinó també amb la parella, ja que la qualitat de vida de les dones millora notablement en poder-se recolzar en la parella. Cada cop hi ha més tallers dirigits a futurs pares que els ajuden a treballar amb altres companys la paternitat activa per aconseguir que aquest concepte, paternitat activa, sigui cada cop més una tendència i no una excepció. Un informe elaborat per l'expert de la Universitat de Frankfurt, Thomas Cano, demostra que els pares passen cada vegada més temps de qualitat amb els nens, tot i que les dones en continuen assumint la cura bàsica. Per tant, s'està avançant en aquesta reducció de la bretxa entre homes i dones quan el temps que dediquen a la criança dels fills. No obstant això, l'investigador ha deixat clar que aquesta convergència es produeix especialment pel que fa al temps de qualitat, és a dir, lectura, fer els deures o jocs educatius, mentre que en el cas del temps dedicat a les cures bàsiques continua sent la dona qui assumeix aquesta tasca en més gran mesura. Una situació més que va empitjorar amb la pandèmia, on ja s'ha demostrat diverses vegades que les dones van dedicar més temps a l'educació dels fills que als pares. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, els pares dediquen, en general, 120 minuts diaris als fills, sí, enfront dels 200 que hi dedica la mare.
Igual també caldria un taller per ensenyar a les mares que els pares també ho poden fer, perquè a vegades són... No me toméis por lo que no soy. Però a vegades les mares no refien del tot, eh? També ho he de dir perquè també ho he viscut, això, eh? Bé, però parlem d'aquestes classes de paternitat per a homes i parlem i tenim el telèfon a la llevadora. És una experiència i unes classes que s'estan fent a Terrassa. Parlem amb la llevadora del Cap Turó de Can Mates de Terrassa, la Carme Monge. Carme, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I és que els pares també volen, no?
Sí, els pares reclamen una mica saber com s'adapten als temps moderns, no? Venim d'un model de parentalitat, de ser pare molt autoritari, un model molt hegemònic, i ara ens estem movent en els temps actuals cap a pares que volen ser més implicats, més presents, volen compartir aquesta responsabilitat de criança, volen ser més afectuosos, i demanen, reclamen, i s'interessen per saber com poden aconseguir aquest canvi.
En què consistiran aquestes sessions que organitzeu al Cap Rambla i al Cap Turó de Can Mates?
Doncs mira, això són grups d'homes que han de ser pares, són grups entre iguals, per tant només els van amb homes, amb la finalitat de treballar justament el rol de pare, però fer-ho des d'una perspectiva de gènere i analitzant també què és la masculinitat, no? Una miqueta, i on venim i on volem anar. Bàsicament és oferir un espai per treballar i ajudar en aquesta transformació d'aquests homes que tenen aquest interès, no? Fem servir una metodologia que és molt participativa, es basa molt en fer activitats, és dinàmica, però que també busca una mica la reflexió, treballar les emocions i partir de les experiències pròpies.
En aquest cas, què se li ensenya a un pare en aquestes sessions?
En aquest pare, en els pares el que intentem és sobretot fer-los reflexionar, parlar una mica sobre trencar els temes, quines situacions han viscut i com s'han sentit i com podrien sentir-se diferents. No? No és tant treballar com es posa un bolquer, diguéssim, sinó que siguin capaços d'agafar la iniciativa de posar el bolquer sense que ningú m'ho digui, perquè ens entenguem. No? És intentar trencar aquest esquema. I també perquè fins ara potser no s'han sentit tan participatius, i com aconseguir aquest paper d'equilibri, d'igualtat amb la seva parella.
No, i això també ajuda a la conciliació familiar. És una qüestió, si repartim aquestes responsabilitats al 50%, doncs ajuda a aquesta conciliació, famosa conciliació familiar també, no?
Evidentment, el que fa és equilibrar les càrregues de treball ja dins de casa, no? Facilitar la igualtat de gènere, però també s'ha demostrat que té un impacte beneficiós per la criatura, millora els vincles entre el pare i els fills, crea vincles més segurs i també millora l'autodesenvolupament propi de l'home, no? Hi ha més benestar, hi ha més felicitat, hi ha més creixement personal, i tant. Té beneficis, diguéssim, a nivell de tots, els implicats, els pares, les mares i les criatures.
En aquest cas, suposo que serà un espai, en aquest espai on faré aquestes sessions, també entre pares podran parlar, no?, de les seves experiències. Seria un espai més exclusiu, per dir-ho d'alguna manera, per compartir opinions.
Sí, precisament el que nosaltres ens havíem adonat és que en els grups que fem de preparació al naixement, on fem mares i pares, hi havia aquesta necessitat, no?, aquesta demanda. I a vegades en els grups mixtes no s'aconseguia treballar bé aquesta necessitat dels pares. Per això ho passem a fer un grup que sigui propi d'homes, on ells se sentin escoltats per persones que són com ells, que tenen els mateixos dubtes, les mateixes pors, les mateixes inquietuds, i ells justament el que volen és treballar-ho des de la seva perspectiva, aquesta perspectiva més masculina, les seves vivències, el que han viscut, les seves motxilles. És una mica poder treballar aquest rol basant-se en les seves necessitats.
D'acord. Bé, hi ha molts? S'han apuntat molts?
Doncs hem tingut bastant d'èxit. Hem fet les primeres sessions que hem fet ara a Sant Cugat, hem tingut el grup T i a Terrassa també, tot i que després a vegades la participació decau una mica al llarg de les sessions, no? Però estem molt satisfetes perquè el feedback, la tornada que ens han fet els pares, ha sigut molt positiva. Reclamaven feia temps aquest espai i estan molt contents d'haver trobat finalment un lloc on poder parlar de tots aquests temes.
Molt bé, doncs, Carme Monge, llevadora del Cap Turó de Can Mates, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la iniciativa. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu.
Adéu. I la pregunta és, abans com s'ho feien? Perquè estem parlant de que ara està tot amb cursets, amb històries. Bé, és la gran aventura de ser pares i, com no sé què ho he dit, ho he dit una d'aquestes persones que diuen frases que després queden per sempre. Això, el nano, el nen o la nena, el nostre petit nadó, el nostre petit tresor, no porta un llibre d'instruccions sota la xilla. És el gran problema, eh? Ni factura per devolver-lo. Això també és veritat. Bé, anem a perdre pes. Anem a parlar del plan 1, 2, 3. Per què? Pues tenemos aquí ya la primavera, buen tiempo primaveral, que nos invitan a cuidarnos. Y si estás buscando perder peso antes de la primavera, es importante que enfoques tus esfuerzos en un plan saludable y sostenible como el plan 1, 2, 3. Así puedas alcanzar tus objetivos. Y nuestra dietista de cabecera, Enriqueta, nos dice cómo conseguirlo rápido y eficazmente. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Muy buenos días, Cruz. Pues sí, con la ayuda del plan 1, 2, 3, por fin vamos a poder bajar de peso y volumen. Además, combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, el abdomen, la papada, la cintura, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Y el resultado es que perderás en 3 semanas una media de 4 a 7 kilos. y no son batidos porque vamos a seguir comiendo y por eso perdemos peso y bajamos volumen. Y muy importante, el PAN 1-2-3 tiene registro sanitario.
Evidentemente, ¿eh? Y además, sin dieta estricta, es muy fácil de hacer, de realizar, porque están los sobres de piña o de naranja y las cápsulas captagrasas. Uh-huh. Y es apto para todas las edades, hombres, mujeres, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa para veganos, o sea, puede ser vegano, pero ser tolerante a la lactosa, o también para los veganos sin lactosa, diabéticos, hipertensos, es que vale para todo el mundo. Enriqueta, vamos a pautar las semanas, si te parece. ¿Qué hacemos la primera?
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza que ya perdemos hasta 2 kilos, bajamos 2 centímetros de volumen, porque eliminamos todas las toxinas, es rápido, nos despedimos del estreñimiento y tomaremos los sobres de piña.
¿La segunda semana cómo seguimos?
Pues vamos a seguir renovando la flora con los sobres de naranja, que nos ayudan a conseguir un vientre más plano, bajamos de talla, regulamos el tránsito intestinal y perdemos otros 2 kilos.
Y vamos a rematar la tercera semana, Enriqueta, ¿cómo?
Claro, para seguir perdiendo kilos, claro, con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, nos calman la ansiedad. No perdemos masa muscular y sin efecto rebote y otros 2 kilos menos.
Efectivamente, pues llama ya, el teléfono es muy fácil, ¿eh? 650-51-52-53, tan fácil como el plan 1-2-3. O sea, además, llévate gratis con el plan 1-2-3 el jarabe drenaje reductor Drepuratox a base de extractos concentrados de 7 plantas y 2 zumos de frutas para que durante el plan 1-2-3, mientras los hagas, pues drenes, depures y te desintoxiques y además consigues bajar ya más de 2 tallas antes de primavera, que ya está a la vuelta de la esquina, y lo mejor, solo en 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos, Enriqueta, poca broma.
Poca broma. Viene el buen tiempo, queremos lucir palmito todos, y además, aparte de este jarabe que ponemos de regalo con el plan 1-2-3, pues vamos a regalar también el gel adelgazante que lleva masajeador con rolones, cada día un masajito, pues en esa zona que te ves volumen, para que desaparezca. Gran promoción si llamas ahora mismo de parte de Cadena COPE, y el teléfono 650-51-52-53.
Pues llama ya, que Enriqueta te informa sin compromiso en ese teléfono 650-51-52-53. Es económico. Y en 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Adiós kilos. Adiós, al sobrepeso, ¿eh? Y además, si cuidamos la salud, Cruz, porque nos bajará el azúcar, el colesterol y también regularemos la hipertensión. Tu plan lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio, donde tú quieras, por mensajería, sin gastos de envío. Y el pequeñito esfuerzo que has de hacer, marcar el teléfono 650-51-52-53.
Enriqueta, un besazo muy grande, muchísimas gracias.
Gracias a tu, adeu.
Doncs de seguida, atenció, us faig una pregunta, us trasllado una pregunta, segurament ho heu sentit moltes vegades. Teniu el síndrome burnout? Va, ho traduiré. Perquè a mi quan m'han dit això del burnout, ara voy de listo i ho deixo anar, però en realitat no tenia ni idea del que era burnout, què és esto. Doncs és la síndrome del treballador cremat. És quan decimos allò de, és que estic cremat a la feina. Doncs això és, ja sabeu que suposo és un terme anglès, doncs sembla que sona molt millor. Seria el terme burnout o burnout. El síndrome del treballador cremat. Estàs cremat a la feina? Saps per què? Doncs de seguida en parlarem del tema aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aigua te acompañó en los 50. Aigua te acompañó en los 70. Aigua te acompañó en los 90. Aigua te acompañó en el 2010. Aigua, ayer, hoy y mañana. Entra en nuestra web y descubre el universo Aigua. Aigua, la leyenda del sonido desde 1951.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Tienes miopía y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe, las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 18 de marzo, Palau de la Música. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
Jordi, despierta.
¿Qué pasa?
¿Estás hablando en sueños?
Me has cortado el rollo. Soñaba que tenía 12 sofás, todos míos.
¿Y qué modelos eran?
No lo sé. Me has despertado justo cuando me lo iban a decir.
Vuelven los 12 días 12 de Galerías del Tresillo. Paga en 12 meses sin intereses y con un descuento extra del 12%. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos.
Parlem de d'estar cremat a la feina. Segurament algú, tots nosaltres o la immensa majoria, hem tingut aquesta sensació. Algun dia, jo confesso que sí, que alguna vegada l'he tingut, de, ostres, que se't cau l'empresa a sobre. Se't cau l'empresa a sobre. I dius allò de, estic cremat a la feina. Si passa un dia, pues, mira, tens un mal dia. Però quan la qüestió ja s'estén en el temps, estem parlant de la síndrome burnout, que és el síndrome del treballador cremat. Parlem d'això amb Creu Blanca, que tenen molt bones especialistes davant de tot aquest tema, i parlem concretament amb la... perquè és un tema psicològic també, molt principalment psicològic, no? Parlem amb la psicòloga de Creu Blanca, la Sara Barbero, que la tenim al telèfon. Sara, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, justamente hay una cifra que asusta un poco. El 43% de los profesionales españoles tienen cierta sensación de agotamiento, fatiga laboral, estar quemado. ¿A qué se debe este fenómeno?
Mira, el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, emocional, mental, que está vinculado con el ámbito laboral, con el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida de la persona. ¿Vale? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está expuesta de manera continuada a altos niveles de estrés, a carga de trabajo excesiva, a poca autonomía, a tiene dificultades en las relaciones personales, en el trabajo, una ausencia de apoyo en su entorno laboral, una falta de formación para desempeñar las tareas, entre otras situaciones, esto puede generar elevados niveles de estrés que, cronificados en el tiempo, acaben dando lugar a la aparición del síndrome de burnout.
Claro, entonces, ¿quién es más propenso a sufrir este síndrome? No sé, se me ocurre, ¿es algo generacional, tal vez?
Mira, hay que tener presente que el síndrome de burnout puede desarrollarse en cualquier persona y a cualquier edad. No existe un patrón de personalidad definido para este síndrome. Sí existen algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, personas más conformistas, inseguras, independientes, con baja autoestima, demasiado perfeccionistas, controladoras o competitivas, pueden ser más vulnerables a sufrir este síndrome. Se dice, y sabemos a lo que te refieres en que es algo generacional,
¿sí?,
que sabemos que los últimos estudios nos dan datos de altos porcentajes de diagnóstico de burnout en generaciones más jóvenes. Se habla de los millennials y de la generación Z, entre comillas, como unas generaciones agotadas, nunca más lejos de la realidad. Yo creo que tienen en cuenta múltiples factores que presentan estas generaciones y que son como más vulnerables a padecerlo. Por ejemplo, la situación económica y social, la relación constante con la tecnología, comparten pantalla con hobbies y con el trabajo, pues ellos pueden abrir un mail a las 10 de la mañana trabajando y a las 6 de la noche, con lo cual no desconectan nunca. Y también ellos son las generaciones que viven con mucha presión el triunfo, el fracaso profesional. También se les ha transmitido constantemente a estas generaciones que su trabajo debe ser vocacional, debe ser su pasión, tener una carrera o un trabajo que disfruten es su principal meta como adultos, pero esto muchas veces no ocurre y les genera una gran frustración.
Entonces, por ejemplo, si sientes alguno de los síntomas estos que has mencionado, como el desgaste mental, sí, el físico, el emocional, sí, todo esto derivado del, sí, trabajo, ¿es siempre burnout o puede ser estrés u otro síntoma?
Bueno, vamos a ver, es evidente que todo el mundo hemos sufrido alguna vez estrés, momentos de estrés en el trabajo. Pero cuando este estrés empieza a cronificarse en el tiempo, en el ámbito laboral, es cuando puede darse un burnout, ¿vale? Porque además la situación acaba siendo más problemática. Podríamos decir que si el estrés se mantiene en el tiempo y se van añadiendo más síntomas, los que hablábamos antes, en el ámbito laboral, pues bueno, pues a largo plazo se puede dar un burnout. O sea, el burnout no puede activarse sin haber experimentado primero cierto grado de estrés.
Y de forma genérica, según tu punto de vista, bueno, la OMS reconoce este síndrome del trabajador quemado, el burnout, como una enfermedad profesional. Así, en líneas generales, ¿qué se podría hacer para prevenirlo y evitar que afecte cada vez a más personas?
Mira, es importante tener en cuenta un doble enfoque. El primero es la empresa. La empresa tiene que evaluar aquellas situaciones que puedan generar el estrés y la ansiedad al trabajador y tomar las medidas adecuadas para intentar reducirlo. Y por otro lado, a nivel personal, la prevención del síndrome de burnout implica el desarrollo de estrategias para reducir el estrés laboral, como establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal, redistribuir la carga laboral, no todo hacerlo el lunes o el martes, sino a lo largo de toda la semana, tomar descansos regulares, renovar tus espacios, no poner cierto orden en tu vida, dar tiempo a disfrutar de tus hobbies, buscar apoyo en amigos, en familiares, y sobre todo mantener una dieta y sueños saludables. Y por último, si aún así no podemos, pues buscar ayuda de un profesional.
Pues Sara Barbero, psicóloga de Creu Blanca, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y habernos explicado qué es el síndrome del trabajador quemado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ja heu sentit el tema ara. Cal pensar si és això, no? Si és el què o no és el què. Parlem d'empreses. La teva empresa, i atenció a això que t'explicaré, la teva empresa necessita una empenta per travessar fronteres? Doncs mira, accedeix als fons Next Generation amb Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa. Acció. Fa més de 30 anys que som al teu costat i t'assessorem perquè la teva empresa pugui vendre a tot el món. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. acció.gencat.cat. I de seguida parlem de funcionaris. Sabeu que un de cada dos catalans vol ser funcionari? Sí, no? Doncs ho parlem de seguida aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra.
¡Han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga. Sábado por la tarde, en 13.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La Linterna en directo desde Toledo. Hoy jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, La Linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando.
El funcionariat és el somni espanyol, ser funcionari. Atenció, perquè això abans no passava, eh? Abans el pobre era el que era funcionari, d'això fa uns anys, eh? Bé, conforme que avui el somni és ser funcionari, només cal veure els titulars. Un de cada dos d'espanyols entre 18 i 55 anys, és a dir, un 12 milions de persones, pretenen opositar per acabar sent funcionaris. És una publicació que ha fet, i un estudi que ha fet Oposita Test. Iker Molist, benvingut, bon dia. Com estàs?
Bon dia.
Bé, doncs parlem d'aquest informe d'Oposita Test. Què diu l'informe i quines són les conclusions?
Doncs sí, en detall, un 65% dels opositors busquen estabilitat laboral i un lloc fix de feina. En aquesta tranquil·litat, és a dir, donen més importància fins i tot a la tranquil·litat que no passa el sou, per exemple, perquè molts d'aquests opositors volen ser funcionaris malgrat que es redueixin els seus ingressos. Un 10% ho vol així, i tot i que un 54% veurien augmentats els seus ingressos. Si ens fixem en comunitats autònomes, Andalusia sí. I Múrcia, un 30% dels opositors vol treballar amb estabilitat.
Sí.
A Balears i Castella i Lleó, un 50% vol conciliar vida laboral i personal. I a Catalunya, ojo, en canvi, és l'única comunitat autònoma que almenys uns 2,4 milions d'opositors donen més importància al desenvolupament personal i professional, és a dir, pujar d'estatus.
No està malament. Bé,
no està malament.
Quan parlem del perfil, quin és el perfil d'aquests opositors?
Doncs majoritàriament dones d'uns 32 anys, un 53% del total, segons aquest mateix estudi, i la majoria compten amb titulació universitària i estan més preparades que els homes, ja que la majoria dels homes només té formació professional. Una altra dada que sorprèn és que el 39% dels opositors treballen a temps complet mentre se les preparen.
Ahí està la cosa, eh? Doncs mira, si et sembla, Iker, parlarem amb l'empresa que ha fet aquest estudi i parlem amb el seu director de comunicació d'Oposita Test, que és una empresa que dedica a preparar la gent per opositar per l'examen tipus test, en aquest cas, no? Tenim al telèfon el Jacobo Fariña. Jacobo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos para opositar a un empleo público?
Pues mira, el primer paso es decidir a qué quieres opositar, porque a partir de ahí vienen el resto. Dependiendo de cuáles sean tus necesidades a nivel personal, hay oposiciones que te vienen mejor que otras. Por ejemplo, alguien que está buscando aprobar una oposición rápido, no tiene sentido que se meta a una oposición como jueces y fiscales, con un temario de ciento y algo de temas.
Claro.
Entonces, ahí todo depende de las... Primero, analizar qué necesidades tenemos cada uno y a partir de ahí elegir la posición.
Pero claro, hay un momento que por muchos... Uno de cada dos españoles, estamos hablando de un 50%. Esto es una barbaridad. No hay plazas para todos, porque las plazas que salen a convocatoria, ¿qué deben cubrir? ¿Uno de cada 100 que se presentan? ¿De cada 1000?
Claro, ahí depende de cada convocatoria. Tendrás convocatorias que pues habrá un aspirante por cada 10 plazas, otro cada 20, ahí dependerá. Y sí, obviamente no puede aprobar todo el mundo.
¿Cuál es el secreto de aprobar estas oposiciones?
Pues mira, lo primero es tener constancia. Ahí al final hay gente que oposita y otros que opositan entre comillas. Entonces, alguien que estudia todos los días, que tiene unos temarios actualizados, que utiliza herramientas como la nuestra para preparar el test todos los días, esa persona está mucho más cerca de aprobar que otra pues que se ha comprado el temario, pero lo revisa cada dos días. Al final no tiene ningún secreto una oposición. Es estudiar y ser constante.
Bueno, básicamente es sacrificarse. Es como cuando uno quiere sacar una carrera, ¿no? O sacar unas oposiciones o demás, pues sacrificar vida social y poner justo. Codos, básicamente, ¿no?
Echarle horas, sí, justo. No tiene un secreto que no tenga otra cosa. Igual que alguien que quiere mejorar el inglés, el secreto pues es hablarlo y practicarlo.
¿Y la gente está dispuesta a ese sacrificio?
Sí, lo que vemos es que la gente está dispuesta. Incluso lo que hemos visto en este estudio es que muchas de estas personas que opositan o tienen intención de opositar tienen un trabajo. Entonces, a mayores de su trabajo, echan horas en la oposición. Y sí que vemos muchos casos así en opositates.
Claro, cuando estamos hablando de... Bueno, igual ahora te meto en un jardín con esta pregunta que te voy a hacer. Cuando estamos hablando de unas oposiciones a un cargo público, que es algo bastante codiciado en este caso... ¿cómo se garantiza que todo sea limpio y honesto? No pues sé si esto mira, lo sabes. ¿Tú sabes alguna...? Sí.
No te puedo hablar directamente porque no somos la administración.
No, claro,
y
ya.
Que estamos muy cerca de ese mundo. Y al menos en las que nosotros preparamos, que son estatales, autonómicas y alguna local, por regla general no suele haber noticias de que pase nada raro. Obviamente, al haber tantos procesos selectivos, no podemos poner la mano en el fuego en general, pero es extraño ver casos que digas tú sospechosos.
Vale. ¿Quién se encarga de escoger todo eso? ¿Quién lo valora? ¿Cómo se valora?
Pues mira, ahí, por ejemplo, hay una serie de tribunales. Exámenes que digas tú que puede entrar la objetividad. Un proceso oral, un examen oral, en el que hay un tribunal que determina tu nota. Claro, tú puedes pensar que es un 7, yo puedo pensar que es un 7,5.
Una última pregunta, Jacobo. ¿Cuántas personas están acudiendo, por ejemplo, a vosotros para estudiar para oposiciones?
Pues mira, actualmente te puedo hablar de miles. Hace poco pasamos la barrera del 1 millón de personas que nos han utilizado y actualmente estamos con cientos de llamadas todos los días. Miles de personas desde que ha empezado el año.
Y
desde pandemia estamos hasta arriba.
¿Y va increciendo? O sea, cada vez hay más. O sea, sí. ¿Notáis una...? Sí.
Sí, este inicio de año ha habido una serie de convocatorias, como las de la Administración General, con miles de plazas, y se ha notado. Se ha notado. Además, la gente empieza el año normalmente con ganas de proyectos nuevos, y para mucha gente ese proyecto nuevo del año es la oposición.
Pues, Jacobo Fariña, muchísimas gracias por tu charla. Responsable de comunicación de Opositatest. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
És curiós, perquè fa uns anys, fa uns quants, parlo d'uns quants anys, allò de ser funcionari doncs, era una qüestió doncs, menys valorada, no era una qüestió de sou ni de res. Això sí, era més estabilitat en aquell moment, no? I ara són les dues coses, l'estabilitat i el sou. I un bon sou, en aquest cas. És com canvien les coses. Bé, doncs, després de parlar d'això, ja sabeu que ara arribarem a la 1 del migdia i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. I després tindrem les escapades amb el David Velasco, que acabem de passar un bon dijous.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos, incluso os he recomendado, si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas, apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas, la primera semana sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 123. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 123 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
El VAR encerta i dona la victòria al Barça a Sant Mamés. 9 punts abans del gran clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça... Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep María Minguella, Poli Rincón
y Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estás informado.